Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. L'activista per la prevenció de la mutilació genital femenina a Gàmbia, Fatun Yang, i la il·lustradora feminista del Marroc, Zainab Fasiki, han fet parada a Sant Cugat dins del marc del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans. Es tracta d'una iniciativa nascuda per donar suport a les persones d'arreu del món que defensen els drets humans i sensibilitzar el jovent sobre les situacions que viuen aquestes persones. Segons ha explicat la coordinadora del projecte, Clara Cisternes, l'objectiu és arribar cada vegada a més municipis del territori català. Zainab Fasiki és enginyera, artista, feminista i d'origen marroquí. Nascuda i crescuda en un context hostil on la figura de la dona està constantment reprimida, dibuixar es va convertir en la seva via per buscar la llibertat. Activista de còmics, política, tal com es defineix ella, va optar per centrar-se en aquesta modalitat artística, més propera als joves, amb l'objectiu de conscienciar-los sobre els drets humans i les qüestions de gènere. Veient que tradicionalment l'art havia esdevingut una forma de propaganda feixista, religiosa, colonialista, va optar per donar-li una volta i fer la seva propaganda bona. Fasiki ha fet parada a Sant Cugat aquest dilluns en el marc del projecte Ciutats Defensores de la Justícia. I per primera vegada des d'aquest mandat, Vox té representació al ple municipal. El seu portaveu, Marco Rodríguez, assegura que la formació està fent bona feina, tot i que institucionalment bona part dels partits han decidit no donar suport a les seves iniciatives. Tot plegat ho ha dit a Cugat Mèdia en una entrevista. Durant la conversa, situa com a prioritats per a Sant Cugat la seguretat, el suport a les famílies i el manteniment de la ciutat. I Sant Cugat és la setena ciutat de l'estat espanyol i la quarta de Catalunya amb la renda bruta mitjana més alta. Amb 62.206 euros, el municipi baixa una posició en aquest rànquing arran de la irrupció de Cabrils. Tot plegat són dades de 2022 publicades per l'Agència Tributària. En comparació amb l'any anterior, s'ha produït un creixement del 6,6% al 2021, la renda bruta quan era mitjana de 58.084 euros. Les mitjanes acostumen a acaparar els titulars, però la mediana és un indicador que és igual o més significatiu. Fa referència al valor més habitual. Així, a Sant Cugat la renda més comú és de 40.069 euros. És una xifra més baixa que la de 2021, quan la mediana era de 42.761 euros.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades, amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa conduït per Roc Casas, el control tècnic Sara Vella a la redacció, Alba Triador a la producció i el guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts, 8 d'octubre, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana, amb Eva Tataret, Dani Vilaró i Rogeli Padró, amb Alba Triador remenant les cireres. Afegirem una mica més d'actualitat per tancar la primera hora parlant de l'aplec de la salut amb el president de l'MD Valldoreix, Juanjo Cortés. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de setè art. Rebrem el periodista Víctor Alexandre amb una nova entrega de Cinema a la Xarxa. I afegirem una mica de ciència amb la secció del Sincrotró Alba, en què parlarem de la febre del Nil, amb la investigadora Ana Joaquina Pérez Bernà. I per acabar, obrirem l'espai d'entitats per rebre el Club d'Esgrima Sant Cugat. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Faves Comptades.
La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
I quan passen 5 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui començarem aquest espai comentant els resultats d'un informe que ha publicat aquest setembre l'IDESCAT, en el qual s'evidencia que els nivells de fecunditat a Catalunya han seguit disminuint en el període de 2011-2021. Ja ho havia fet en el període dels 10 anys anterior. Per tenir-ho, tenim a l'estudi Ramon Barnils, l'Eva Tataret, mediadora literària. Molt bon dia, Eva.
Hola, bon dia.
Ens acompanya també el Dani Vilaró, periodista i portaveu d'Amnistia Internacional. Bon dia, Dani.
Què tal? Bon dia.
I el Rogeli Padró, antropòleg i escriptor. Bon dia, Rogeli.
Molt bon dia.
Unes dades que potser no són cap sorpresa, no?, entre tots nosaltres, però potser sí que no teníem situat al mapa, és que Sant Cugat és el municipi català de més de 50.000 habitants, amb un percentatge més baix de les dones que han tingut fills entre la forquilla que va dels 16 als 39 anys. Una xifra que se situa en el 21,1% del total. Ara posarem aquest tema sobre la taula, però abans sentim l'anàlisi que en feia en aquesta casa la responsable de l'àrea de població de territori de l'IDESCAT, la Xesca Serra.
Què està passant realment? Per què està passant aquest desplaçament, no?, de la franja d'edat en el qual les dones a Sant Cugat tenen els fills? Bé, Sant Cugat és un dels municipis en el qual el nivell assolit d'estudis superiors és el més alt de Catalunya. Això fa que també es vagi retrasant l'edat en el qual les dones decideixen tenir fills.
La Xesca Serra feia referència a factors com el nivell d'estudis, el poder adquisitiu i el tipus de població que hi ha a la ciutat de Sant Cugat. Bé, ho dèiem, els nivells de fecunditat baixen, ho han fet especialment entre les dones a la forquilla als 30 als 34 anys. El 56,4% encara no han tingut fills, és a dir, més de la meitat d'aquestes dones no han tingut fills. Fa 10 anys sí que arribaven a aquest 50%. A què creieu que és degut aquest augment en aquesta última dècada? Eva.
Bueno, bon dia. Doncs, bueno, clarament les dones s'incorporen al... O sigui, quan tens estudis universitaris vas molt més tard per poder-te incorporar al mercat laboral i va unit, no?, una mica l'estudi també deia això, no?, que anàvem unit una mica
al nivell de formació.
Bueno, és un problema, i quan més es retrasa, més problemes n'hi ha, no? Les dones, no?, estem pensades per tenir fills una mica quan més joves, hi ha menys problemes, tot és com més fàcil, no?
A nivell també biològic, no?
Clar, i és com si, no?, la biologia vagi per una banda i la vida vagi per una altra, no? I és molt complicat per als joves, no? És difícil entrar, per exemple, no?, per tenir fills, és millor, diríem, no?, que hi hagi una parella, perquè si no és molt complicat la criança d'un fill en solitari, no? Però, o sigui, entrar, fer el pas és molt complicat, perquè és molt difícil l'accés a l'habitatge, no?, i tot plegat.
Una feina estable,
també, estable per poder tenir canalla, i és difícil. I després els problemes que comporta després, no?, perquè quan ets més gran, no?, la criança es complica una mica, no?, perquè estàs més cansat, tens menys paciència, no? Per exemple, jo que he tingut fills no?, entre la meva filla gran i el meu fill petit, no?, que van 9 anys, hi havia una diferència, no?, perquè el meu company i jo ja estàvem més grans amb el meu fill petit, i vam tenir el petit encara, no?, que no érem dels, o sigui, no érem dels més grans quan érem de la
Macolle. Amb quants anys el vau tenir, Eva, el més gran?
El més gran amb 26, la Griselda, i el més petit amb 39. Llavors, amb aquests anys, va ser com una mica... No, 29 i 39 eren, no. Quasi bé 10 anys. I la diferència, no?, amb la meva filla gran, érem com estàndard, no, amb l'edat, i amb els petits no érem dels grans. No érem dels grans.
No, no, així ho indiquen les dades.
Clar, llavors això, ostres, és, si no és el mateix, a prop dels 40, quan ja tens canalla, no?, que ja vas una mica a pinyon, que entrar al món de la maternitat. És que la criança és difícil, i quan més gran ets, menys xarxa tens, no?, perquè els teus pares també són més grans, i llavors no... no? És el que passa moltes vegades, que els avis ja són grans per no, de trucar a última hora, escolta'm, que tinc el nen malalt, no? És tot molt, ho veig difícil, eh? Vull dir que... I jo crec que el factor important és un factor clarament econòmic, no? I que, bueno, per exemple, hi ha llocs a universitats europees on tu vas amb el teu, no?, amb la teva parella, són investigadors, i tu pots tenir... O sigui, et planteges tenir fills, perquè t'adona la seguretat de poder, no?, tenir un pis allà, no?, a la vida universitària, tens un sou...
La conciliació, no?
Clar, i un sou per poder tirar endavant. O sigui, si ets un investigador, o sigui, ni et planteges tenir un fill. Perquè, no?, dic per aquest grup de població que estem parlant ara, eh? I quan som més joves, bueno, sí que és veritat, no?, que depèn de a quines ciutats, no?, o a quins espais, veus moltes mares molt joves. No? I no, per exemple, l'altre dia em va passar, no? Vam estar, bueno, en un lloc que per el Baix Llobregat hi havia moltes mares que per mi eren molt joves, però és que no eren molt joves. Era com, jo què sé, tindrien menys de 30. I per mi es vas trobar molt joves.
Sorprèn.
No? Sí, jo aquest estiu també vaig estar a Dinamarca i amb la dona vam comentar el mateix. T'has fixat quantes dones joves amb fills, no? Que és una cosa que allà aquí comença a estranyar, no?, pel paisatge aquest que dèiem de l'edat, no? Clar, hi ha moltes causes, no?, això que dèieu, no?, de totes les condicions materials, no?, el preu de l'habitatge, clar, si la gent no pot pagar ni la casa, doncs possiblement no es planteja tenir fills o es planteja tenir-los més endavant si és que és possible, no? El cost de la vida, la dificultat aquesta de la conciliació laboral, per com està muntat també el mercat laboral, no?, que pràcticament no deixa espais per tenir vida més enllà de la feina... també hi ha aquest component que sortia, crec, a la peça del vostre, no?, de la web, de la renúncia, no?, de gent que diu, home, jo abans de tenir fills vull viure la vida, no?, perquè potser després no podré fer-ho, no?, i es planteja, és a dir, joves de 28, 27, 29 anys encara no es plantegen tenir fills, no?, i abans podia ser una opció, no?, però és cert que és un procés que es veu, que és tangible, no?, jo vaig ser pare als 33 i no era un pare jove, és a dir, era un dels pares ja estrigat a tenir fills, no? I en canvi ara sembla la cosa més normal, o fins i tot seria considerat un pare d'aquests joves, sí, sí, no?, amb 33 anys. I sí, jo tampoc no hi veig gaires avantatges a tot aquest procés, no?, un procés d'envelliment de la població, el que deies de pares grans, no?, que després tindran més dificultat per fer una criança com cal, no?, perquè tot està pensat perquè sigui per la gent més jove, no?, de normal, no?, de criar els fills quan tens forces, quan ets jove, quan estàs bé, i no sé cap on ens portarà tot això, no?, però realment el procés és preocupant i es veu, no?, i avança, no?, creix, no?
I per les dones, entenc que també...
Ara parlarem dels homes, també.
Perquè les dones, o sigui, quan més gran ets i vols tenir un fill, no?, t'admetes a vegades a processos que són...
La biologia,
molt, clar, són dolorosos, costosos, no tothom hi pot accedir-hi, i després que tenen un cost, eh?
Sí,
vull dir que no és
alta,
gratis,
no?
Físic, també, no?
Que molta gent diu, ho tindré més endavant, però és que potser més endavant ja no podràs, no? I això passa.
Rogeli, tu que ets antropòleg...
Sí, jo crec que ha canviat la dinàmica de quan nosaltres ens vam casar o ens vam ajuntar, vam decidir viure en parella, ha canviat una mica la dinàmica. La dinàmica de fa 20 anys, 30 anys endarrere... era casar-te o ajuntar-te, tenir una feina, a vegades amb una sola persona de les dues que tingués feina, que va ser el nostre cas, el meu cas, doncs ja n'hi havia prou i ja decidies, encara que la feina no fos segura, però si tenies feina, ja decidies pues el següent pas, que era tenir una criatura. I quan havies tingut una criatura deies, home, la parelleta, perquè un de sol, ostres, no sé, I recordo una dita, permeteu-me, en plan de broma una miqueta, que es deia molt també, diu, la parelleta i tanca l'aixeta. Per exemple, es deia, no? Però és que n'hi havia que bastant, que tenien tres criatures, per exemple, tinc companys que han tingut tres criatures. El que diu és molt important, també el tema econòmic ha canviat molt,
Ara ho apuntaves, no? Sí, amb un únic sou, atrevir-se a tenir una criatura, jo diria que si ara ho posessin sobre la taula ens posaríem les mans al cap, no?
I pagar un pis, per exemple, o hi havia gent que ens plantejàvem, ens vam plantejar en aquells moments de comprar pis. Ara la gent és que gairebé ni s'ho planteja, la gent jove. Una persona de 25, 26, 28, 30 anys no s'ho plantegen gaire de comprar un pis. Per què? Home, perquè els preus són inassequibles.
No és plantejar-s'ho potser, si no ser realista, no? Amb la realitat del mercat.
Fa 15, 20 anys endarrere demanaves, al meu temps almenys, demanaves un crèdit en un banc i en 8 anys o així, més o menys, 8, 10 anys, pagaves un pis. Ara ja ni s'ho plantegen perquè és que els terminis s'han allargat moltíssim més i, a més, el tema dels bancs és complicat. Pel que fa al tema de la joventut, que hem parlat tots tres, els companys i jo de mateix he iniciat el tema, en el cas dels emigrants no sempre és així,
Perquè veus... Després veurem també que és un factor...
Sí, veus i en punt parelles, cultural, no?, també.
Vull exacte, dir que... és que és un tema cultural, en gran part. Clar que quan arribes aquí... I quan dic aquí vull dir Sant Cugat, concretament, que és molt car, que si a fora a Lleida, per exemple, és difícil, aquí encara ho és més, pel tema habitatge, pel tema preus, etc. Però el tema emigrants, i això potser el Dani potser ens en pot parlar molt més, hi ha una tradició, potser en determinades ètnies, en determinats pobles i nacions, en què... tenir fills s'esdevé molt més d'hora que no pas aquí, no? I aquí, pues, què passa? Jo tinc la imatge de la meva filla, per exemple, que abans de tenir fills, tinc dues netes precioses, per cert, però abans de tenir les dues netes, què van fer? Home, pues primer estalviar...
Números.
Viatjar, també. La qual cosa abans no ens plantejàvem potser tant com ara. Ara la gent potser viatja més, si pot, però en general viatja més. Viuen una època, després d'ajuntar-se o casar-se, diferent de la que vivíem nosaltres. Nosaltres vivíem molt de cara a poder menjar, a poder anar algun dia al cinema i al teatre, però allò de plantejar-se, per exemple, grans viatges i grans sortides, això no ens ho plantejaven gaire. I ara potser el dels fills pot haver quedat una mica, no diria en un segon terme, perquè no és la paraula, però sí que s'esperen més i per això les dades responen bastant.
Hi ha altres prioritats, no? I el model de família també ha anat canviant. Sí. Ho heu apuntat, em sembla que el Dani i l'Eva, el tema dels homes. De fet, fins ara l'IDESCAT no s'havia fixat en l'edat dels homes a l'hora de tenir fills.
Perquè això és cosa de dos, però...
Sí, és cosa de dos o d'una de les famílies monoparentals, però sí, sembla que es posa el focus en l'edat de la dona, no? Sí que és veritat que hi ha un factor biològic en l'envelliment dels ovaris que hi és, i en els homes ve més tard, però bé, doncs està bé que almenys comencem a fixar-nos en l'edat d'homes i dones. En aquest estudi, a l'any 2021, diu que el 74,3% dels homes de 30 a 34 anys no havia tingut fills, Dani, per tant, series dels pares en aquests moments joves, deies els 33, i prop de la meitat dels 35 als 39 tampoc, no? Sí que és veritat que les parelles heterosexuals, almenys fins ara, acostumen els homes a ser una mica més gran que les dones. Crec que és una tendència potser que també està canviant, almenys parlo des de la meva experiència, Però bé, està bé que també tinguem aquestes dades i veiem que els homes encara són pares més grans que les dones, però No sé si us heu trobat, si a les, a, no sé, a la teva època, o Rogel i Dani, sí que a les dones se'ls hi pregunta quan tenim determinada edat, també parlo en primera persona, eh? Per què no tens fills? Com si fos una cosa que hagués de ser...
obligatòria, també.
Tant sí com no. I, en canvi, als homes no se'ls hi acaba de preguntar tant, no? No sé si...
Sí, sí que és veritat, no? Aquesta de per què no en tens o per què en tens tants, que això és una altra, també. No? Que dius, miri, perdoni, fas el que em dóna la gana. Però... sí, també hi havia una cosa que quan estava parlant a Rogel i pensava, no? Veure el, quin concepte es té, no? Com ha anat evolucionant el concepte de què suposa tenir un fill, no? Uh-huh. Per molta gent, no? Tenir un fill és com un regal, no? És una cosa com en positiu, no? Fa, no es posés el concepte de família que deies tu, no? De que va canviar el concepte de família, o, no? Però que els fills són quelcom superpositiu, superbo per tenir, no? I jo crec que ha canviat una mica, no? Si esperem, potser seria una pregunta també bona, no? Per què tens un fill, no? Perquè toca, mm-hmm. perquè s'ha de tenir, perquè si no, que mal, no? Saps? I llavors, que has vist que es tenen una mica com per obligació, perquè ja he de tenir, llavors espero, i després, ui, ja se m'ha fet, no? Se m'ha passat una mica l'arròs, ja a veure què fem perquè volem tenir un fill. No, aquesta...
És que potser és una pregunta que és molt difícil de respondre, difícil. Fins i tot les mateixes parelles o persones que decideixen tenir fills, no saps si tens un fill perquè vols, si has decidit, o si al final la societat també t'empeny, no? Perquè és el que s'espera d'alguna manera de les persones, que ens reproduïm.
Sí, sí, sí. No, és... I aquesta... Mira, jo me'n recordo fa... Bueno, no teníem ni la meva filla gran, que vam estar en un viatge a l'Equador, i llavors, bueno, jo em vaig posar malalta, i visitava un projecte, i llavors les senyores que eren dones que portaven aquell projecte, valent? Llavors hi havia una àvia que tenia 40 anys. L'àvia tenia 40 anys. I clar, jo llavors en tenia 26, 27. Clar, i era com... Oh, ostres, i no tenia fills. O sigui, jo recordo, mira, fa una pila d'anys, perquè sóc ja molt gran, i recordo perfectament la cara d'aquella senyora de la pena que li vaig fer. O sigui, li vaig fer una pena, aquella dona, com, que desgraciada, no?, aquesta noia, que no, com dient, no tens fills, que desgraciada que ets, no?, perquè era com el millor que tenia, aquelles dones treballaven moltíssim en aquell projecte per als seus fills, no?, i llavors... Ostres, no? És una imatge que m'ha tingut molt aquí, no? Com aquells nens eren realment una... Eren un regal, no? Era una benedicció per aquella gent tenir fills, no? I per nosaltres, no? Era com, buah, tio, si heu de treballar com uns... No?
Sí, no sé, la sensació aquesta que potser ara la gent s'ho pensa tant, no? Que tot hi veu també dificultats o problemes, o això que deia l'Alba, no? De veure's en pes a tenir fills. Escolta, si no vols tenir fills, no en tinguis, no? No, perquè després això sortirà malament, segur.
És possible, o per solucionar altres problemes, a vegades, serà, no?
Clar, vull dir, jo crec que la gent també hauria de pensar bé quan té un fill, però sobretot tampoc no fer tants càlculs ni tantes històries, no?
Però és que la vida,
diuen que,
no?
Diuen que mai és un bon moment, no?, clar, per tenir un fill,
final,
si ens ho mirem
si a fer,
de manera racional.
Càlculs, excels i coses, potser no tindria...
No sortiríem de casa,
No sortiríem de casa, ni tindríem fills, no? I potser sí. És el que passa amb altres cultures, no?, això que dèiem, sí. Que potser dius, mira, escolta, segurament tenen menys recursos que molta gent que té un fill perquè diu que no en pot tenir més, i ells van tenint, no?, perquè, pues això, perquè són alegria, perquè són vida, perquè per molts altres factors més culturals. No sé, és curiós aquesta evolució que hem fet com a societat.
Com de tenir-ho tot molt apamat, no?
Sí,
aquesta
com tot
voler-ho
molt
tenir tot tan apamat.
I tan controlat, no? Tot i les condicions reconèixer que són complicades,
sí, sí.
Però...
El rol, de totes maneres, també ha canviat una mica, eh? El rol familiar, ja no dic en el rol en quant als aparellaments, no? Parelles d'homosexuals, lesbianes, etc. Això, abans... no existia tant com ara, o almenys
estava amagat, no?
No es visibilitzava, i el fet de tenir fills en aquests sectors que deia abans potser tampoc no es donava tant, no? Ara hi ha molts mitjans, hi ha maneres, i si vols tenir fills pot ser homosexual, pot ser lesbianes, pot ser parelles del tipus que sigui, no? I per tant en aquest sentit jo crec que sí que hem millorat, que hem anat endavant, i per tant hi ha més llibertat també. per dir-ho d'alguna manera. El que volia dir és que també hi ha parelles que el món de la parella també ha canviat, el món a dins a les llars, no? Les responsabilitats ara no són estrictament de les dones en quant a la cura dels fills. Vull dir, jo conec matrimonis relativament joves que, i d'altres que no són tant, que tenen cura dels seus fills, per exemple, el pare, perquè té més possibilitats horàries, i la dona, doncs, la seva dona, la seva muller, companya, doncs potser no té tantes possibilitats pel que sigui, no? Per la feina o pel que sigui. Això vol dir que... Perdó. En aquest sentit, jo crec que sí que hem anat una mica endavant, hem millorat una mica, s'ha de fer moltíssim més encara, perquè encara es dona el cas de que arriba l'home a casa, i els nens i les nenes també arriben a casa, i la mestressa, la dona, és la que ha de tenir tot preparat.
Tot i tenir aquesta feina fora de casa, també.
Sí, però el fet de que la dona hagi progressat en el món laboral i tingui feines i tingui responsabilitats i, per tant, estigui molta part del dia fora de casa i quan arribi aquí a casa estigui cansada, allò que deien abans els nostres pares, no? Ai, que cansat que estigui al sofà, no? Això ja no passa tant, sortosament, i, per tant, la figura de la dona ja no està tan lligada, tant, això és, i aquí és on volia arribar, tan lligada al fet de la procreació, de l'educació,
de la
fills.
Cura i la maternitat.
Tot
no?
I que s'ha de fer molta feina encara, vull dir que no vull dir que estigui sol.
Molta per fer, tant de bon
que
des.
I que encara recau en la dona, jo crec que això encara recau, encara, el tema de cures i tot això, jo crec que encara són les dones.
Només fa falta veure els sectors, no?, que es dediquen a les cures, medicina, educació...
Bueno, a les reunions de...
Cura de la gent gran.
O això, les reunions de pares i mares de les escoles.
Però això dura tota la primària, tota la secundària, i estan allà, no?, o quan porten els extraescolars, no?, les mares que van donant voltes per tot arreu.
O qui porta els fills al metge, també.
Bueno,
sí. Qui s'agafa la reducció de jornada, qui s'agafa l'excedència, no?
Que llavors recau, no?, també sobre les dones, baixa la població i la mirada va directament a les dones. I llavors...
És el que dèiem, primera vegada que tenim dades masculines.
Clar, aquest pes és com...
La càrrega mental, no?
Clar, si he de ser una bona professional i a sobre, no?, he de contribuir a les arques públiques, i a més...
La idea aquesta que diuen moltes dones, no?, que no fa res bé, no? No puc fer la meva carrera professional bé, no puc ser el que s'espera com a mi.
La sensació de no arribar, no?
De no arribar. Parlàvem ara dels avantatges i inconvenients que vèiem sobre l'endarreriment d'aquesta maternitat i aquesta paternitat i aquestes causes. Quan preparàvem la notícia de la Sara Vella, que és la persona que l'ha fet, parlàvem amb la Yasmina Oles Leiva, que és una santcugatenca que va ser mare 3 dies abans de fer-ne 41, amb el Carlos, la seva parella, que en tenia 42, i ella ens explicava per què havia pres aquesta decisió.
En realitat he estat mare tan gran, primer perquè no m'he estat de res i volia viure certes experiències, viure a l'estranger, que crec que quan tens un fill doncs et canvia molt la vida i no ho fas, o deixes de fer-ho o ho fas més tard.
Explicava això, no? El Rogel li apuntava el viatjar, no?, entre d'altres factors, no?, el posar-se un al centre també i cobrir les necessitats pròpies o els desitjos que vols fer. També quan tens entre els 30 i els 40 potser és un moment de la vida que, si tens sort, comences a tenir certa estabilitat laboral o feines menys mal pagades en alguns dels casos, i també tens independència econòmica, ets jove, tens força, tens ganes de fer coses i potser també tens ganes de fer-les, i et sembla això que ara deia l'Eva, no? Ostres, si tinc un fill ara, tot això no ho podré fer, o no ho podré fer de la mateixa manera, perquè hi ha moltes famílies que fan de tot amb les criatures, però sí que és veritat que tens una responsabilitat afegida, que és tenir cura de la vida d'una altra persona, que no tens quan estàs tu sol. També apuntava, no ho hem sentit en aquest tall de veu, però ho explicava a la notícia a la Sara, que aquesta noia deia... Jo potser no hagués estat igual de preparada per ser mare amb 40 anys a nivell d'estructura mental, de recursos, que amb 30, de maduresa. No? Què hi veieu? Quins inconvenients i quins avantatges? Perquè no tot és blanc i negre, tot és un gris, en endarrerir la maternitat. Perquè segur que hi ha inconvenients, però segur que algun avantatge hi deu haver.
Bueno, suposo que quan ets més jove, no?, tens més ganes i moltes vegades, no?, com més imaginació i més, bueno, no?, hi ha resols una mica diferent, no? Sí que és veritat. Potser menys por, no? Perquè ets més jove, i és quan ets jove, una de les coses que és bo és que tens menys por, no?, per les coses. I quan és més gran, jo crec que això també, a vegades, no?, veus més tots els perills, tot el que pot passar, no? Uh-huh. I, bueno, jo crec que encara és la criança diferent, diferent. No sé si és millor o pitjor, no sé dir-te, però és diferent, no?, amb els pares que són potser més grans, a vegades són molt, molt proteccionistes, no?, de la canalla, uh-huh, perquè, bueno, tenen més vida darrere, no? I en canvi, quan ets més jove, no?, t'emportes els nens i dius, què estic fent? Després ho veus amb perspectiva i dius, què he fet amb la meva filla portant-me-la a un festival de música 3 dies, no? I dius, bueno, doncs perquè tenies 20 i escaig anys i t'assemblava com bé, perquè, bueno, no? Jo què sé, llavors, uh-huh, jo crec que tot té com aquest punt. Sí que és veritat que jo crec que això, si, no sé si he parlat amb docents, però ells ho veuen molt, aquest canvi, no?, dels pares, no?, quan són més grans, com...
La sobreprotecció, això que deies,
eh? La sobreprotecció als no?, i des d'aquesta perspectiva de l'escola, no?, per exemple, es ho viuen molt, no?, estan allà super a sobre, no?
Com un patiment una mica més accentuat,
no? Tenim exàmens, no, jo no tinc exàmens. Sí,
sí. O voler resoldre tot als fills, no? També, sí. voler cobrir tota la... No? Que els fills també han de ser...
Bueno, i que
han d'anar guanyant autonomia, independència... Sí. No? Això també forma part de la criança.
El primer dia de la universitat, que vagin a la presentació de la carrera amb els pares. Dius, perdona.
O pares que matriculen els fills a la universitat. Home. Això jo ho he viscut aquest estiu.
Sí, sí. O que van a protestar un examen.
La filla es va apuntar i diu, és que hi havia pares. Dic, com que hi havia pares? Dic, però dintre de la secretaria? Diu, sí, sí, dintre de la secretaria. Dic...
No, és complicat. Clar, que això no, ens agafa... Bueno, no sé, bueno, Roseli, no? Però és que no se'ns ha acudit... És que no se m'hagués acudit mai a la vida.
Sí, jo amb aquesta línia el que volia dir és que el grau de, deixeu-me dir, inconsciència que tens quan tens una criatura als 23, 24, 25 anys és jo crec que és bo, és positiu.
Jo
vaig estar en aquesta situació i ho vaig viure, sí, potser una mica de por, allò, una mica de... Però després, com deies, Eva, quan penses el que has fet i tal, dius, pues si estava molt bé, perquè et posaves molt en una situació, a vegades, de risc incontrolat, perquè anaves, què sé jo, a jugar al costat del riu, fent coses que a vegades no tocaven, no? I em feies moltes de bestieses, perquè abans ho dèiem molt així, no? Feies bestieses amb la canalla, però ens ho passàvem tan bé. Jo que sí, recordo jo les acampades en espais lliures pel Pirineu, amb una tenda de campanya petitona allà al costat d'un riu i ja està, no? I no necessitàvem res més. Ara...
Van de colònies, mare
sí,
meva!
Sí, ara les colònies, vaja, és tot munta...
Hi ha pares que no volen que els seus fills vagin de colònies.
Tot estructurat, no? A mi, mirant ara endarrere, em provoca una sensació molt agradable i de viure amb els fills sensacions també molt agradables i molt boniques. I, en canvi, potser seria una mica més crític amb aquests pares que són tan grans que es tornen més conservadors. Jo crec que són més conservadors, i ho dic des de l'àmbit de l'educació en el qual he treballat molts anys, també com a mestre, i es tornen bastant més conservadors, pateixen més, ai, que el nen és... Això
I creieu que és qüestió d'edat o de context social, també? Perquè jo recordo la meva infantesa, i a vegades li dic als meus pares, éreu uns inconscients. Jo, l'anar estirat al portamaletes del cotxe per anar d'un punt a l'altre, sense cinturó, sense cadireta... tantes coses que els dius, però vosaltres n'éreu conscients de tot el que podia passar. Era una altra època, també.
Els nens anaven d'acampaments al cau, estaven...
No hi havia mòbils
i tu, bueno, donaves per suposat que els teus fills tornarien i estaven vius, no? Allò de si no hi ha notícies és que no ha passat res, i si sonava el telèfon era, a veure què ha passat, no? Però clar, d'aquesta que a cada dia t'envien 200 fotos de què estan fent, no?
Els és grups com a... de famílies de les escoles,
clar, aquests espais, no?
Que podem concloure que els pares abans, pares i mares abans eren més feliços, no? Més despreocupats, no?
Bueno, és jo que la criança... Que sí. Aquesta és una cosa, no? Que la criança jo crec que ha de donar... O sigui, evidentment... No,
no ha d'angoixar, tampoc.
Valen. Hi ha d'haver... O sigui...
I angoixa.
Clar, i quan ho mires, ara, quan ho mires una mica així com a perspectiva, ha de passar més... els bons moments que els moments que es passen malament. Llavors, jo no sé...
Si anem cap aquí.
No ho sé. no? Jo, per no? Companyes que en tinc, que són més joves, i, o sigui, viu a la criança amb molta més
ho veus.
Patiment, no? I la criança ha de bé, ha de passar
més. Són més exigents, potser, no? O estem més pendents de què pensen els altres?
No sé.
O estem més sobreinformats, no?
Quan això l'antropòleg.
Quan entra la gent als llibres de maternitat i paternitat, ostres, no sé, la meva mare no m'ho explica de quan ella era, no?
Però sí que es veu, això que diu l'Eva, d'un canvi, no? D'aquesta com angoixa o preocupació excessiva.
Sí,
no sé si és bo això, no?
No ho sé.
Jo hi ha un punt de vista, l'altre dia, amb la meva filla, que insisteixo, que tenien dos netes, van venir de l'escola d'una reunió amb un programa tot absolutament estructurat, però no solament de l'escola, sinó també del que havien de fer a casa, fins i tot. Allò de dir, el temps que hem de dedicar als deures, el temps que hem de dedicar a llegir, el temps que hem de dedicar a la higiene, el temps... dius, ostres, a veure, exacte,
a
tot,
no?
Això, i afegeixes totes les activitats extraescolars, arribes a casa, dius, escolta, sopar, abans fer totes aquestes activitats, sopar i a dormir, i aquella estona d'avorriment, carai, que dius, que m'avorreixo, o anar al carrer a jugar, o anar a casa dels veïns, això dic, és absolutament necessari i imprescindible, dic jo,
Doncs bé, sembla que és un tema que en podríem xerrar durant molta més estona. Veurem a veure què ens diuen les dades d'aquí 10 anys més, que segur que hi haurà algun canvi, i a veure si aprenem a gaudir més i a patir menys, també amb la criança. Dani, Rogel i Eva, moltíssimes gràcies, ha estat molt interessant.
Gràcies.
Adéu. Adéu.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar. Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermón.org.
Sabíeu que Eric Clapton va estar a punt de ser membre dels Beatles sense que el propi Clapton ho sabés? Doncs tot això i molt més, la música i les seves històries, cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notícies, clar, al Club Tortuga de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM, o a cugat.cat. No hi falteu.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut persona a persona.
Cugat Media ofereix un servei per rebre l'actualitat més destacada de Sant Cugat a través del WhatsApp. Què rebràs? Les notícies més importants, els avisos d'última hora o les incidències de la teva ciutat. La informació més propera al teu mòbil. Com et pots subscriure al canal de WhatsApp? Envia un missatge de WhatsApp que digui ALTA al 673 172 075 i segueix les instruccions de subscripció. L'actualitat més propera, al 673 172 075.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar. Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermón.org.
La música descriu el territori.
La paraula descriu la música.
Música i paraula.
Paraula i territori.
A través dels instruments de cobla,
les nostres veus i la teva ràdio. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coblejant el diumenge a les 10 del matí.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Faves comptades.
Aquest diumenge és festa grossa a Valldoreix amb la celebració del tradicional aplec de la salut. Naturalesa, cultura popular i gastronomia estaran presents en aquesta cita imperdible de l'EMD. Per descobrir el programa d'enguany ens acompanya el president de l'EMD de Valldoreix, Juanjo Cortés, però a més, historiador. Juanjo, molt bon dia.
Bon dia.
Expliquem per aquells que encara no ho sàpiguen, per aquells que segurament han aterrat fa poc a la ciutat, a Valldoreix, què és exactament l'Aplec de la Salut?
Doncs l'Aplec de la Salut és una festivitat que celebrem a Valldoreix des de ja fa molts anys, al voltant de la nostra muntanya emblemàtica, del Puig Madrona i de l'Ermita de la Salut, que antigament no era l'Ermita de la Salut, sinó que era Santa Eulàlia de Madrona, que era una parròquia que donava a més, doncs, aixopluc a moltes cases de masies de Valldoreix. De fet, l'aplec com a tal és immemorial, però es celebrava conjuntament amb la gent del Papiol. I es celebrava el segon cap de setmana del mes de setembre. El que passa és que coincideix amb la festa major de Valldoreix, i per tant, habitualment, per les mateixes dates, i per tant és complicat de combinar-ho les dues coses. El Papiol continua celebrant-ho aquell cap de setmana, que no és un cap de setmana movible, sinó que no és la mateixa data sempre, sinó que va variant, i Valldoreix va fer-se gran en aquest sentit de tenir un propi aplec, i després de la Guerra Civil es va començar a tenir un propi aplec amb una data que estava fixada, que era el 12 d'octubre, festivitat de la Mare de Déu del Pilar, en la qual també se celebrava la pràctica de salut de Valldoreix.
La data, però, hi va haver un moment que va canviar, no? Hi va haver una modificació en el calendari i es va decidir canviar de data. Sí. Per què?
Aquí hi ha un tema important, i és que antigament, primer, estàvem situats en un entorn natural, evidentment, en un lloc privilegiat, a més amb unes vistes que tens, domines tot el Vallès, domines també tot el que és el Baix Llobregat, i amb el temps, aquella muntanya que estava plena de vinyes i que eren camps de conreu i que no hi havia tanta vegetació, doncs s'ha convertit en uns boscos. I aquests boscos van esdevenir amb el temps doncs un parc natural, i aquest parc natural té uns condicionants. Antigament podem veure fotos i programes de la festa de l'Aplec de la Salut, en la qual doncs es feia foc, no hi havia problema, no hi havia cap normativa que prohibís fer foc, i això amb el parc natural ha canviat. Ha canviat aquest va ser un dels motius principals pels quals es va decidir, doncs, tenir en compte les condicions i els permisos que s'han de demanar, etc, doncs que la data fos movible. Aquest any ens cau molt a la vora del 12 d'octubre, ho fem el 13 d'octubre, però altres anys ha estat posterior al 15 d'octubre, que és una data fatídica o una data crucial amb el tema dels permisos de fer foc.
I en què consisteix exactament? Què s'hi trobarà la gent que hi vagi per primera vegada i no sàpiga on va, en aquest aplec de la salut?
Bé, no hem d'oblidar que estem al voltant d'una església, d'una esglesiola de muntanya, d'una església preromànica i romànica, d'una bellesa extraordinària, m'atreviria a dir que és la més maca de tot Collserola. Un patrimoni que compartim amb el municipi del Papiol i que és patrimoni de tots, i que, tot i ser terme del Papiol, doncs està molt arrelat al vincle de Valldoreix, i per tant la primera cosa que trobarem és una missa de celebració de la Mare de Déu de la Salut, oficiada per mossèn Manresa, el rector de Valldoreix, que ens permetrà doncs poder entrar i veure doncs la bellesa i el recull que té aquest temple, i ens apropa també a les sensacions que podien tenir doncs des d'època medieval la gent que entrava en aquesta esglesiola. Posteriorment tenim una visita comentada en la qual es explicarà doncs els orígens, però no només els orígens d'aquesta església, sinó també els orígens previs. Hem de recordar que estem situats al Puig Madrona. Aquesta toponímia ens indica doncs ens parla de maternitat, d'una deessa mare, d'un culte a la divinitat femenina, i a partir d'aquí doncs explicarem doncs una mica tot com ha anat mutant al llarg del temps, al llarg dels segles, fins als nostres temps, i com aquesta vinculació associat també a altres aspectes de la vida més material, com és l'explotació minera, que també tenim a la falda del Puig Madrona, associat a aquest culte femení molt antic, la vocació de Santa Eulàlia de Madrona, que era l'antiga parròquia, com es muta cap al terme de la Salut, que és el que coneixem avui en dia, i com ha evolucionat l'edifici i el conjunt d'edificis que hi havia al voltant d'aquest temple, no? Explicarem a qui donava servei aquesta parròquia, i explicarem l'evolució i com hem arribat fins als nostres dies. Per tant, podrem, qui no conegui la història de l'Aplec i de la història de la Salut i del Puig Madrona, doncs podrà conèixer això. Evidentment, hi haurà activitats infantils, en la qual tenim la col·laboració dels gegants, de l'ADF, i també de tallers pels més petits, pels nens i nenes més petits. Tenim una ballada de gegants, la nostra colla de voluntaris de cultura popular amb els nostres gegants, doncs tindran l'oportunitat també la gent de veure o ballar, i també de poder atensar-se, apropar-se i compartir una estona amb els gegants. Tenim la tradicional ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Terrassa, i també tenim la participació de la Coral L'Harmonia i Música al Cor, amb una cantada coral en allà. I posteriorment, doncs, un dinar de germanor, un dinar de carmanyola, la qual també es pot fer foc controlat amb bombones de butà i amb fogons, Per tant, no cal només portar-se l'entrepà, sinó que es podrà cuinar en aquest sentit. Hi ha una novetat important d'aquest any que crec que cal tenir-ho en compte, que és que antigament tots els cotxes podien pujar i no hi havia control d'accés. I això afavoria la participació. Això amb el parc natural doncs, ens ha condicionat. I aquest any hem valorat la possibilitat doncs, que hi hagi un servei de transport 4x4,
Persones
que no puguin pujar en cotxe, perquè no podran pujar tothom, no podrem pujar en cotxe, i caminar els és complicat, doncs des de la plaça Joan Gassó hi haurà un servei de 4x4 des de les 9 del matí fins a les 17 hores, en el qual es podrà pujar i baixar amb aquest servei. Això és una gran novetat per afavorir la participació.
La principal novetat,
potser, doncs, sí, la resta... No, aquesta és la principal novetat, en el sentit de que ens hem d'adaptar als nous temps, als condicionants que ens posa el parc, d'accessibilitat i altres condicionants que tenim, i, per tant, hem cregut oportú, doncs, per afavorir que la gent pugui pujar, doncs, tenir aquest servei de 4x4. I voldria recordar que fins demà, encara tothom que ara, escoltant aquesta entrevista, doncs diga, ah, doncs mira, m'agradaria pujar-hi, no? I potser m'agradaria quedar-me a dinar. Doncs encara estan a temps de per poder accedir en vehicle, enviar un mail a bustia@valldoreix.cat fins demà, i per apuntar-se a nivell de si una colla puja, doncs tenir unes cadires i unes taules per poder dinar entaulat i compartir amb les altres colles de persones que ja s'han apuntat.
Perquè si decidim anar amb un bocata a la motxilla, també
doncs
podem
perfecte.
Anar.
Doncs perfecte, es pot anar amb un bocata o amb la fruita o amb el que tu vulguis, evidentment. No cal posar-se a cuinar, pots portar la teva carmanyola, pots portar el teu entrepà o pots portar el que vulguis.
Recomanem, però, que la gent hi vagi a peu, que faci una miqueta d'activitat física.
És recomanable,
no?
I a més és un camí...
Quina estona hi ha perquè així la gent es pugui fer una idea?
Res, 25 minuts, 25 minuts, mitja horeta, ho fas perfectament.
De pujadeta?
De pujadeta, però després has de baixar. Cap problema. No, és un camí molt, molt interessant, a més és el camí per anar caminant, no el que pugen els vehicles, perquè també és maco. Però no tant, el camí per anar a peu és un camí molt maco que surt des de la mateixa porta de la masia de Can Montmany i vas veient, vas pujant, vas veient també, vas deixant al darrere Can Montmany amb la seva imponent torre i vas contemplant un paisatge molt, molt maco. Pots descobrir també restes dels antics marges de conreu. Bé, jo el recomano de fer, i fins i tot si algú s'anima i no ha pujat mai, el convidaria a pujar a dalt de tot del Puig Madrona, perquè hi ha unes vistes espectaculars.
O sigui que per gaudir del paisatge natural...
Per gaudir d'una natura... Som uns privilegiats, de fet. Sí. Tenim un entorn natural especial, tenim un entorn natural que hem de cuidar, però que també per cuidar-lo l'hem de conèixer. I la millor manera de conèixer-ho és patejar-ho, caminar pels camins que tenim per Collserola, pels camins que tenim a la falda del Puig Madrona, i des de dalt de tot del Puig Madrona, que voldria recordar que dalt de tot doncs, hi ha un poblat iber que controlava tot aquell entorn, doncs des d'allà poder observar fins al delta del Llobregat, pots veure a l'horitzó, al final, els avions com aterren a l'aeroport del Prat, pots veure tot el que és la depressió del Llobregat, pots veure tota la depressió del Vallès, per la qual des de la prehistòria han passat totes les migracions i actualment hi passen, perquè cada dia passen milers i milers de vehicles i de transport que ens connecta a Europa, i per tant és un entorn privilegiat, un entorn que ens transporta al nostre passat i ens fa conèixer el nostre paisatge i les nostres meravelles. A part, des d'allà pots veure fins i tot el Pirineu amb un dia clar.
Un entorn que coneixes com si fos el palmell de la teva mà, pràcticament.
Me l'he patejat molt i també l'he estudiat, investigat, i és un entorn que crec que no hem posat encara prou en valor i que encara ens queda perquè la gent conegui l'extraordinari llegat històric que ens aporta aquesta muntanya. És una muntanya que cal conèixer-la.
Doncs la celebració precisament d'aquest aplec és una bona excusa.
És una oportunitat.
Sí.
Mira, que és una oportunitat. Sí que és cert que cada diumenge la gent pot pujar a l'Ermita de la Salut.
Està oberta normalment?
I pot entrar perquè hi ha un grup de voluntaris i voluntàries del Papiol que cada diumenge hi ha una persona de guàrdia en allà que obren la porta. Antigament només hi havia una persona, però des de fa uns quants anys tenim un grup de voluntaris i voluntàries del Papiol que hi pugen i tenen l'església oberta perquè tothom hi pugui entrar. A mi m'ha fet molta ràbia quan viatjo i busco esglésies per visitar, doncs que moltes estan tancades. Doncs tenim l'oportunitat de cada diumenge poder pujar, si algú no pot venir aquest 13 d'octubre, poder pujar i entrar a l'Ermita de Salut. Però aquest diumenge tenim l'oportunitat, a més a més, de conèixer la història. Uh-huh. I conèixer-ho amb un caràcter festiu i compartir i gaudir amb molta gent. Sí que voldria destacar un apunt, i és que en el cartell d'aquest any doncs, hem agafat i hem aprofitat per incorporar una imatge d'un gravat de l'Adolf, que és un artista valldoreixenc.
Adolf Priante,
molt conegut i molt reconegut per tothom. I la imatge que hem agafat aquest any pel cartell doncs, és un gravat d'ell. Per tant, agrair també a l'Adolf la seva col·laboració i el ser sensible també al nostre patrimoni que l'immortalitza en diverses obres seves.
Ara m'estic preguntant quanta gent pot acollir aquest aplec al llarg del dia. No sé si feu números, si teniu referències d'altres anys.
Bé, jo recordo els anys 2005, 2006, doncs que hi havia milers de persones. En aquell moment podies pujar en cotxe, això era un gran què, a més es generava unes fileres de cotxes i això facilitava que tothom pugés, hi havia desenes de colles que feien el concurs de rossos, que organitzava en aquell moment l'Associació de Propietaris i Veïns de Valldoreix. Això ha canviat, ens hem d'adaptar als nous temps, i per tant la participació ha minvat al llarg dels anys. Però tranquil·lament, en certs moments, i aquests darrers anys també hi ha hagut com una revifalla amb la participació, entre 700 i 800 persones tranquil·lament ens podríem arribar a trobar.
Grans, petits, famílies...
De totes les edats. Uh-huh. És una festa familiar, és una festa que no té edat. És una festa en la qual tothom, totes les franges d'edat, tenen el seu espai, tenen la seva oportunitat, tenen la manera de viure aquesta festa i també és un moment de poder, d'una manera, doncs, amb alegria i amb un entorn natural únic, poder compartir i xerrar amb aquell veí que habitualment al dia a dia no et permet doncs, de poder conversar, de poder dialogar, de poder compartir taula i de poder gaudir tots plegats d'aquest entorn tan especial.
I escolta'm una cosa, així com la celebració de Sant Medir, no és per comparar dues festes, que cadascú té la seva essència i el seu sentit. Així com l'aplec de Sant Medir té el símbol de la fava, l'aplec de la Salut té algun...
Bé, actualment no. Antigament, a partir del segle XVIII, sí que tenia una cinta, hi havia una cinta que era la Mare de Déu, la Mare de Déu tenia unes cintes agafades a la mà, i aquestes cintes especialment es feien servir per lligar-les, sobretot, per exemple, a les dones embarassades, perquè tinguessin un embaràs i un part bo. Era una de les proteccions que donava la Mare de Déu de la Salut, era aquest fet de tenir una bona gestació i un bon part. I també, doncs, fins als anys 70, hi havia uns masovers doncs, que et venien alguns records de la Mare de Déu i demés. Però des de fa molts anys no hi ha cap tradició ni de faves, perquè ja sabem que està associat a un miracle. En aquest cas, no hi ha cap aportació.
Doncs queda tothom convidat.
Tant home, si és, per descomptat.
Tant si,
d'allà on sigui, que tenim,
no?
la sort de compartir un espai amb una altra comarca, amb un altre municipi, un espai de patrimoni natural, un espai de patrimoni històric, i per tant està convidat tothom, la gent del Papió, la gent del Baix Llobregat i, evidentment, la gent de Valldoreix, especialment, però també la gent de la resta del municipi, la gent de Sant Cugat. Us esperem i compartiu i descobriu un entorn únic.
Doncs moltíssimes gràcies, Juanjo Cortés, president de l'MD Valldoreix, per haver acceptat la nostra invitació i haver-nos descobert una mica més sobre aquest aplec de la salut que se celebrarà diumenge.
Sempre és un plaer tornar a aquesta casa i compartir micròfon amb tu, que em recorda altres moments, molt, molt macos.
Molt bé, Juanjo, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu i a Cugat Media.